Riddle patrocina el partit del vermut.
Ai, vermut!
Que maco és fer el vermut amb una copeta Riddle, eh?
Home.
Perquè et veus un vi jove, eh? Un vi jove d'aquests a l'Empordà, amb una copeta Riddle, eh? I sembla com que és algú més que un vermut, eh? És algú com molt més elegant.
L'altre dia estava a un restaurant de Barcelona i vaig demanar un Pinot Noir espectacular, ecològic. Em van posar la copa Riddle de Pinot Noir, que és la copa que a més m'agrada. Jo la Riddle de Pinot Noir, aquella copa ampla per sota, m'encanta. I em van decantar el vi amb un decantador Riddle, també.
Olé.
I va ser espectacular. Un restaurant molt, molt, molt xulo de Barcelona. Bueno, puc dir el nom, aquí no passa res. Està a Tapes, que està per allà Enric Granados. Ostres, molt interessant.
Vaig veure en alguna xarxa teva,
sí,
un decantador molt xulo, eh?
Exacte. És, molt bé. Doncs escolta'm, aprofitant que avui doncs, parlem del derbi, volem recuperar una figura que ha tingut el cor dividit entre el Barça i l'Espanyol. De fet, ha jugat en els dos equips i ha entrenat els dos equips. I diria que tot i això és respectat i estimat per les dues aficions. Avui parlem d'Ernesto Valverde. Com dèiem, Ernesto Valverde va jugar a l'Espanyol i al Barça i va entrenar a l'Espanyol i al Barça. La temporada 86-87 i 87-88 va estar a l'Espanyol i el 15 de juliol de l'any 88 va fitxar pel Barça juntament amb Miquel Soler, els dos provinents de l'Espanyol. Els dos jugadors van costar 430 milions de pessetes, uns 2,6 milions d'euros. La temporada primera no va jugar gaire amb el Barça i no va debutar fins al 9 de novembre d'aquell any, del 88, un debut oficial que es va fer als vuitens de final de la Recopa en el camp del Lech Poznan, on el Barça va empatar 1-1 i va entrar al minut 76 substituint el Lobo Carrasco.
Veiem Valverde.
Sí, en efecte, perquè ara ens sembla veure el dorsal 14. Atenció, Javier Clemente, l'opinió d'aquest canvi. Valverde, Ernesto Valverde debuta en partit oficial amb el Futbol Club Barcelona. Una gran responsabilitat, Javier Clemente.
Bueno, una gran responsabilidad, por supuesto, pero Ernesto ha estado bastante tiempo lesionado y no sé, muy bien tiene que estar para un partido este compromiso. La verdad es que estando bien Ernesto tiene calidad individual y los centros pueden ser muy peligrosos para la central.
Aquesta era la transmissió que em feia en directe a TV3 amb els comentaris de Javier Clemente en aquest debut de Valverde, però tot i això no acabava de gaudir de minuts i Johan Cruyff no el feia jugar gaire. En una entrevista a TV3 deia que no estava gaire content perquè no gaudia de minuts.
Vostè quin paper creu que està complint aquí en el Barcelona actualment?
Hombre, yo pienso que no es un papel demasiado relevante porque todavía no he jugado, entonces no he jugado ningún partido. El papel de esos que están fuera de escena y tal.
¿Y usted por qué no juega?
Ah, no lo sé. Supongo que porque somos 20 en plantilla y el míster tiene que coger 16. Entonces hay 4 que se quedan fuera. Uno de ellos soy yo, supongo que es por eso.
Pero usted siempre se queda fuera.
Sí, en todos los equipos pasa. No es que pase lo mismo, pero siempre hay jugadores que no suelen entrar en la convocatoria. I en este caso pues me toca a mí.
Jo estic convençut, Jordi, que aquestes declaracions, és a dir, això, aquesta experiència també l'ha ajudat a gestionar molt millor la plantilla actual, no? L'Ernest Macià que li feia aquestes preguntes, un entrenador que ha viscut això, com se sent un jugador que no compta per l'entrenador, et fa entendre com se senten els jugadors que no compten l'entrenador.
Està clar, em permets que ho porti al meu terreno, al terreno de la cuina?
Doncs
això passa, no? Allò, jo ara em poso a veure nanos com gestionen la cuina i penses, hòstia, això no ho fa bé. Però és que tu també ho vas fer-ho. Tu també hi vas passar per aquí. Llavors, la gràcia és tu, que ja hi has passat, és com saber gestionar això. De fet, el Valverde és el que...
No, no, part de l'èxit és això.
La part de l'èxit, el talent que té i aquesta coseta que agrada a tothom. És un tio que agrada a tothom, fixa't bé. Un tio que ha estat entrenador de l'Espanyol en el Tamudazo i que el tinguem a Can Barça i ens l'estimem. Bueno, vas veure, no?, com va anar al camp de l'Olympiacos, doncs una mica...
Sí, també.
És això. Jo crec que aquest, bueno, a part de la seva sabidoria futbolística, doncs aquest talent...
És, i l'empatia, no?, de saber posar-te en el lloc dels altres, no? Jo crec que també ajuda molt a l'hora de... Quan ell, dins d'un partit, aconsegueix maniobrar i canviar tàcticament el partit, és perquè ell s'ha enfrontat tantes vegades al Barça que també pensa el que faria, el que està pensant l'equip rival per intentar desactivar el Barça, no? Bé, sigui com sigui, el primer gol no va arribar fins, alerta, gairebé al final de la primera temporada, el 4 de juny de l'any 89, i feia un primer gol al Sevilla. Li preguntàvem això.
¿Tú crees que este gol puede significar alguna cosa?
Particularmente sí que significa algo, ¿no? Por lo menos, mira, he jugado en Sevilla, tenía ganas de jugar o de seguir jugando esos últimos partidos que había actuado un poquitín más. Y bueno, para mí personalmente sí, lo que no sé es si mi situación en el equipo cambiará. La verdad que
seguía, bueno, quin cara fent una miqueta que no sabia si canviaria la seva situació, però és veritat, que almenys el Valverde sempre donava la cara i responia a les preguntes. Uns dies després va fer un altre gol, l'últim d'aquella temporada, al Màlaga, el seu segon gol aquella temporada, al minut 17.
Que el Barça amb la seva pressió al mig del camp va recuperar un cop més la pilota, Julio Alberto l'obre cap a l'esquerra, cap a Julio Salinas, aquest juga a Roura Begiristain, i el primer toc, l'obra perquè Valverde acabi marcant. Era el 2-0. La veritat és que en aquests primers minuts de partit el Barcelona va fer el que va voler.
Està molt bé escoltar aquests talls per sentir noms, Roura...
Roura,
recordar noms antics. L'últim gol de mal Barça va fer la temporada següent. Va estar només dues temporades i era en un partit on marcava el minut 15.
En el minut 15 el primer gol. Les jugades de Laudrup, com ja és costum, posició de Valverde, l'errada a la defensa i el xut a la xarxa del jugador blaurana. És el sisè gol de Valverde aquesta temporada en la Lliga, el cinquè consecutiu.
El camp del Cádiz era el 15 d'abril de l'any 90. Després, Valverde passaria a ser entrenador i, com hem dit, va entrenar a l'Espanyol, aconseguint portar-lo a la final de la UEFA a Glasgow, precisament, en una final que va acabar perdent, però tot i això estava orgullós d'aquella final, tal com, i com explicaven el seu comiat.
Me quedaría con un momento que ocurrió en la final de Glasgow después del partido, cuando el jefe de prensa de la UEFA pidió un aplauso para mi equipo, porque había sido el único equipo que espera un momento, que había conseguido en la historia de la UEFA, que había jugado los 15 partidos sin perder ninguno y que no había conseguido el título. Yo creo que fue uno de los mejores momentos que recuerdo. Espero que la próxima vez que vuelva al Español no haya que tirar penaltis y todos podamos ganar la UEFA de una vez.
En tot el, el respecte pels pericurs, esperem que canviï la sort de Valverde, perquè va jugar finals amb la Bilbao i les va perdre, va jugar com a jugador la final de la Leverkusen, la va perdre, com a entrenador la final de Glasgow i la va perdre. Escolta, Valverde va jugar al Barça dues temporades, 29 partits, va marcar 10 gols, va guanyar una Recopa i una Copa del Rei, i com a entrenador del Barça, esperem que guanyi molts més títols.
A veure, tenim el restaurant, la taula reservada, dues entrades a tribuna...
Que no falti de res, amb Carles Fiter i Jordi Jaques.
Escolta, que no falti de res.
A Catalunya Ràdio.